Bittersweet, bittersweet. Al sabor agradable, al sabor agradable.
Nostre podcast especialitzat en literatura. Som la Paula, l'Èlia, la Martina Lemonche i jo, la Martina Torres.
En el programa d'avui parlarem sobre les novetats del món literari i sobre el llibre i la nova adaptació cinematogràfica i molt polèmica de Cims borrascosos. Ens centrarem a parlar de les diferents maneres que hi ha d'entendre aquest llibre, ja que durant el temps ha sigut interpretat com la història més gran d'amor mai escrita, però ja que l'interpreta com una relació envoltada d'obsessió i toxicitat. Quina és la versió verdadera?
També ens centrarem a parlar de l'adaptació d'Emerald Fennell, per què està sent tan criticada i què opinem nosaltres al voltant d'això.
Tindrem el plaer de comptar amb la presència de Carme Muñoz, la directora de la biblioteca Antoni Tort, que compartirà amb nosaltres les seves opinions al voltant del llibre.
Comencem l'episodi amb un apartat d'actualitat dins el món de la literatura. Primer de tot, anem amb les novetats d'aquestes últimes setmanes. El 6 de gener de 2026, l'escriptor David Uclés va guanyar el Premi Nadal 2026, un dels guardons literaris més antics i prestigiosos de la llengua castellana, amb la seva novel·la La ciutat de les luces muertes. Aquesta obra és una fantasmagoria que recrea una Barcelona de la postguerra plena de foscor.
Els protagonistes no només són els personatges literaris, sinó també la mateixa ciutat de Barcelona, que funciona com un escenari viu i ple de simbolisme.
L'anunci del premi va tenir lloc a Barcelona, ciutat que acull tradicionalment el lliurament Premi Nadal. Ha succeït perquè l'obra de David Uclés va ser considerada original, literàriament excel·lent.
El jurat va valorar especialment com l'autor aconsegueix connectar la història, la literatura i els elements fantàstics per crear una narrativa única. L'autor es va presentar al concurs amb un pseudònim i un títol provisional. La novel·la serà publicada per l'editorial Destino i arribarà a les llibreries pròximament, consolidant la trajectòria de David Uclés com un dels escriptors més destacats de la seva generació.
Parlarem també de les novetats en llibres, però sobretot en llibres juvenils, fantasia i romans. Aquest any s'ha estrenat moltes esperades i segones i terceres parts de llibres de fantasia juvenils, que s'han donat a conèixer principalment a BookTok. Són llibres com, per exemple, El pájaro y el corazón de piedra, de Carissa Broadbent, la tercera part de la saga Corones de Niaxia. També s'ha estrenat la segona i esperadíssima segona part de Quicksilver, de Callie Hart, anomenada Brimstorm, i la tercera part de la saga Rey, de Karin Bernal, El corazón del rey.
Continuem amb literatura de fantasia i amb noves entregues espectaculars. El 18 de febrer va arribar a llibreries Metal Slinger, la primera entrega de Fuego y Metal, una novel·la de Rachel Schneider. També s'ha estrenat una nova saga de Dark Academia, romans i fantasia anomenada Sangre de Dragón, de Briar Bolain, que és l'inici de la saga Academia Bloodwing, un llibre que té expectatives molt altes.
En el món dels romans també hi ha moltes novetats i comencem per Si fuéramos eternos d'Emma Gil. També tenim ja llibreries la molt esperada traducció de Más que rivales, que s'ha tornat molt viral arreu del món per la seva adaptació cinematogràfica. És el segon llibre de la saga Game Changers, un romanç gay al món del hockey.
Per últim, anem amb les novetats dels gèneres de thriller i de ficció contemporània. La famosa autora de L'assistenta, Freida McFadden, ens porta una nova entrega anomenada Dear Debbie. Henry Fexeus, el mestre de suspens noruec, ens va portar una nova saga anomenada El sacrificio. I per la banda de ficció contemporània hi ha moltes novetats a l'editorial Anagrama, com per exemple El colijós, de Manuel Carrere. Una història sobre la seva família. També en Anagrama tenim En todo hay una grieta y por ella entra la luz, de Patricio Pron. Una meditació sobre el dol ecològic, la violència, la finitud, l'art com és resiliència i la possibilitat d'esperança.
Fins aquí l'apartat de novetats del món literari en el nostre podcast. Esperem que hagueu posat alguna d'aquestes recomanacions en la vostra llista de llibres pendents.
Continuem amb una notícia que tothom ha escoltat, l'estrena de la nova pel·lícula Wuthering Heights, coneguda en català com a Cims borrascosos. Una adaptació cinematogràfica del clàssic de la literatura romàntica i gòtica d'Emily Brontë. La nova adaptació és dirigida per Emerald Fennell i protagonitzada per Margot Robbie fent de Catherine i Jacob Elordi com a Heathcliff.
La pel·lícula s'ha estrenat internacionalment en sales de cinema d'arreu del món, com els Estats Units i el Regne Unit. Va arribar als cinemes el 13 de febrer de 2026, coincidint amb el cap de setmana de Sant Valentí, i continua tenint impacte cultural a mitjans de març de 2026.
La pel·lícula s'ha produït i estrenat amb l'objectiu de recuperar un clàssic de la literatura universal per a una generació d'espectadors, aprofitant l'interès creixent per les adaptacions literàries i el reclam d'un repartiment mediàtic. També respon a la voluntat de la directora d'oferir una reinterpretació més actual i visualment impactant de la història original.
Amb una producció del pressupost i un repartiment de renom, la pel·lícula ha utilitzat una combinació de màrqueting intens al voltant de Sant Valentí i una proposta artística atrevida per atreure audiències, tot generant discussions tant a la premsa cinematogràfica com a la comunitat de fans del llibre.
Primer de tot, començarem per fer-vos una petita sinopsis del llibre, per a aquelles persones que no se'n recorden de la història o que simplement no la coneixen. La novel·la Cims borrascosos narra la història de Heathcliff, un noi orfe adoptat per la família Earnshaw, i la seva relació amb apassionada amb Catherine Earnshaw. Tot i estimar-se profundament, les diferències socials i decisions de Catherine els separen, cosa que desencadena un fort sentiment de venjança en Heathcliff. La història mostra que odi i amor intens afecten no només les seves vides, sinó també les de les generacions següents, en un ambient fosc i tempestuós als Elms d'Anglaterra. Aquesta és l'única novel·la de la molt coneguda Emily Bronte, i com passa sovint, la pel·lícula ha generat bastant debat, especialment perquè pren bastantes llibertats respecte al llibre.
Sí, i per mi aquest és precisament el problema. Jo crec que haurien de ser bastant fidels. Quan adaptes una obra tan important com Cumbres borrascoses, ja que hi ha moltes adaptacions en pel·lis i llibres, el que s'espera al públic és veure reflectida aquesta essència de la novel·la. Aquesta adaptació, en canvi, sembla que han volgut prioritzar fer una història més comercial i no respectar pas el llibre.
Jo crec que una adaptació també ha de tenir personalitat pròpia. Si simplement copies el llibre escena per escena, no estàs aportant res de nou. Aquesta versió intenta reinterpretar la història per un públic actual, tot i que crec que sí que s'ha de tenir límits sobre la novel·la original.
Exacte, tu pots adaptar-la i prendre certes llibertats perquè al final considero que el cinema i la literatura són llenguatges diferents, però no pots perdre l'essència. En alguns moments considero que la pel·li s'allunya bastant del que transmet la novel·la, dels seus sentiments i emocions, i que aquestes llibertats no serveixen per reforçar la història original, sinó que la canvien bastant.
Bueno, també pot passar que una adaptació acabi canviant la manera de com la gent interpreta la història original. I també s'ha de tenir en compte que Cims borrascosos és una novel·la que ha generat molts malentesos i que en si és bastant difícil d'interpretar. I això pot passar que moltes persones que no han llegit el llibre i només coneixen aquesta versió, doncs es confonguin i entenguin la història d'una manera diferent. I això fa que aquesta pel·lícula doncs, tingui aquesta responsabilitat de definir què és Cims borrascosos, cosa que pot ser bastant problemàtica si la visió és massa simplificada, que jo crec que és el que ha passat amb aquesta adaptació.
Exacte, i llavors es queden amb una visió molt més superficial dels personatges. El llibre Heathcliff i Catherine són molt més complexos psicològicament. Entens molt millor les seves contradiccions, les ferides emocionals i el context social que els hi condiciona. A la pel·lícula, en canvi, moltes d'aquestes capes desapareixen i els personatges semblen més impulsos que personatges reals.
Tot i així, jo crec que la pel·lícula intenta transmetre la intensitat de la seva relació, encara que ho faci d'una manera diferent. Potser no aprofundeix tant en el pensament intern dels personatges, però utilitza altres recursos per fer arribar aquesta obsessió i aquesta connexió dels personatges.
Però aquí també entra un altre tema, l'erotisme, ja que la pel·li posa molt més èmfasi que el llibre i crec que això canvia bastant la percepció de la relació. Al llibre l'atenció és, per dir-ho d'alguna manera, molt més continguda, mentre que l'adaptació es mostra molt més explícita i això fa que el públic interpreti la relació d'una manera diferent, potser més simple.
Estic totalment d'acord. A la novel·la la seva relació és molt més intensa, però és emocional i psicològica. En canvi, a la pel·lícula sembla que ho redueixin tot molt a l'atracció física. I això treu pes a la part més fosca i tràgica, que és precisament el que fa única aquesta història.
Jo penso que l'erotisme pot ajudar a mostrar la passió entre els personatges, tot i que fins a un cert punt. Potser no substitueix la profunditat psicològica del llibre, però sí que crea un impacte emocional immediat en l'espectador.
per mi distorsiona bastant la història. La relació entre Heathcliff i Catherine és obsessiva, profunda i també molt destructiva. No només es tracta d'una qüestió física, sinó que hi ha una dependència emocional bastant extrema que la pel·lícula no acaba de mostrar del tot.
També és veritat que al llibre aquesta relació ja és bastant extrema i, de fet, com ja he explicat a l'inici, sempre hi ha hagut aquest debat de si realment és aquesta història d'amor romàntica o si és més aviat aquesta relació tòxica i que, de fet, és el primer cop a la història que veiem com aquestes relacions tòxiques escrites en un llibre i que trobo que també ha inspirat bastant a altres novel·les del futur. I potser la pel·lícula intenta fer-la més accessible afegint com aquesta història d'amor molt més romàntica, però acaba inclinant-se més cap a la idea d'això, d'un amor romàntic.
Sí, jo la veig clarament com una relació tòxica. Es fan molt mal mútuament i també a la gent del seu entorn. El llibre mostra molt bé les conseqüències d'aquesta obsessió, mentre que la pel·lícula en alguns moments sembla que vulgui justificar aquest comportament dels protagonistes.
Penso el mateix, però a la vegada és una relació molt intensa i crec que aquesta intensitat és precisament el que ha fet que la història sigui tan famosa. Encara que sigui destructiva, genera fascinació perquè mostra emocions molt extremes que no solem veure representades d'una manera tan radical.
Crec que el problema és que avui dia moltes pel·lícules i sèries, etc., tendeixen a romantitzar aquest tipus de relacions. I això pot fer que es vegin com a ideals quan en realitat són molt destructives. Crec que és important no mostrar només la passió, sinó també les conseqüències emocionals que poden tenir aquestes relacions.
Parlant d'això, Èlia, vosaltres creieu que aquesta adaptació cinematogràfica aconsegueix transmetre les mateixes emocions que la novel·la o les interpreta d'una manera diferent?
Bueno, jo crec que sincerament no. El llibre té una atmosfera molt més fosca i inquietant i hi ha diferents punts de vista amb un ventall molt variat de personatges.
Sí, en alguns moments funciona, però tot això sembla que falta profunditat en la història. Tot passa molt ràpid i és com que no dona temps del tot d'entendre l'evolució emocional que fan els personatges.
I és precisament això el que li falta. Jo crec que sí que es veu com aquesta violència que hi ha entre els personatges, aquesta emoció de venjança i tots aquests altres sentiments d'obsessió i toxicitat, però li falta com aquesta atmosfera gòtica que hi ha, que té el llibre, i a l'adaptació cinematogràfica doncs es dediquen a fer una versió com molt més modernitzada que no acaba de representar bé aquest element tan important en la història. I fa que aquesta... Bueno, que això sembli que està més centrada en aquest drama immediat i no tant en les conseqüències que tenen les decisions amb el pas del temps.
Sí, això és un gran problema perquè la segona generació és clau per poder entendre el final de la novel·la. És allà on realment veus tot el dolor i el ressentiment acumulat afecta els altres personatges i sense aquesta part es perd la idea de cicle i com els errors passats continuen influint en el futur. També entenc que si volen fer només una pel·lícula i durar molt, no hagin posat aquesta segona generació.
Sí, però sense aquesta part la història queda molt incompleta i sembla que tot sigui només tragèdia. Al llibre hi ha una evolució emocional, com ja he dit anteriorment, molt més gran, que ajuda a entendre el significat global de la història.
També és veritat que adaptar tota la novel·la en una sola pel·lícula és molt complicat. Han hagut de seleccionar quins elements prioritzar i quins deixar fora, i això, inevitablement, canvia la percepció de la història. Potser la pel·lícula funciona millor si la veus com una interpretació concreta d'alguns temes del llibre, més que com una representació completa de l'obra.
En qualsevol cas, aquí hem pogut veure que aquesta obra té moltes interpretacions diferents i que hi ha gent que li ha encantat l'adaptació, però d'altres que ho han odiat i semblen que és la pitjor manera que hi ha de representar aquesta joia de la literatura. I que això està demostrant que Cims borrascosos és una història que encara provoca debat actualment i que cada lector i que cada espectador d'aquestes adaptacions doncs té una interpretació pròpia. I al final aquestes diferències d'opinió també formen part de l'interès de les adaptacions i ens obliguen a replantejar com entenem els personatges, l'amor que representen i el missatge que ens arriba avui dia. Thank you.
Avui tindrem el plaer de comptar amb la Carme Muñoz, directora de la Biblioteca Municipal Antoni Tort de Castellà del Vallès. Ella ens respondrà sobre algunes qüestions que ens ajudaran a entendre millor el debat de cims borrascosos.
Bon dia, Carme. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres al podcast. Estem molt contents de poder parlar amb tu i escoltar la teva opinió sobre aquesta obra tan coneguda i que ha generat tanta controvèrsia.
Per començar, voldríem parlar de l'adaptació cinematogràfica de l'obra. El to fosc i violent del llibre sovint es redueix en aquestes versions. Creus que això és necessari per arribar a més públic o és una pèrdua important de l'essència de l'obra?
Per mi que sigui tan... Per cert, moltes gràcies per convidar-me en el podcast. Gràcies per ser aquí a fer-me aquestes preguntes. I ja entrava en matèria directament. Jo penso que el llibre en si no és eròtic, a més estem pensant en una època i que està escrit per una dona que en aquella època, a veure, eròtic, difícilment. Que la versió l'hagin volgut fer més explícita, això ja és una adaptació, ja no és el que va escriure l'autora.
Molta gent considera la relació entre els dos protagonistes com una gran història d'amor. Estàs d'acord amb aquesta interpretació o opines que és una relació més aviat tòxica i obsessiva?
Tot s'ha de posar en context. Tot s'ha de posar en context. Sí que és una relació... Es pot considerar una relació tòxica, però estem parlant de quan està escrit el llibre, de l'època, de les dificultats que tenien ja no només que fos una dona la que escrivís el llibre, sinó després la història està marcada en una època doncs, que eren molt difícils també les relacions, i més si eren les d'amor. En aquella època realment en principi es casaven per economia, o sigui, i la vida d'una dona si no es casava, si no aconseguia, si la família no era rica o no aconseguia casar-se amb un home que tingués diners, portava una vida molt, molt tremenda. Vull dir, no podia canviar de classe social, per dir-ho d'alguna manera.
Seguint amb aquesta idea, sovint és difícil de diferenciar entre sentiments molt, molt intensos i una relació poc sana. On creus que està la línia entre l'amor intens i l'obsessió?
En el seny. Penso que en el seny. Això ja no és literatura. Això és tenir criteri propi, o sigui, tenir el cervell una mica ben amoblat i adonar-se, i també a vegades escoltar què et poden dir l'altra gent. No vol dir que els hi hagis de fer cas a tots els que et diguin una cosa o una altra, sinó potser algú et diu, escolta, potser això, doncs abans de dir, va, deixa'm estar, que tu ho veus floretes o ho veus molt malament, doncs pensava, bueno, per què m'ho està dient? A veure, mirem a veure què passa amb aquesta relació. Perquè a vegades l'encegament, allò, l'amor fu, no ens deixa veure el que hi ha darrere. Llavors és seny i criteri.
El llibre sembla mostrar emocions molt extremes. Creus que aquestes emocions fan els personatges més humans o més difícils d'entendre?
A veure, és literatura. Tota la literatura també depèn de la persona que la llegeixi. Llavors hi ha gent que pot pensar que és una gran història d'amor, com bé heu dit abans, o d'altres que diguin això no hi ha qui s'ho cregui. A veure, l'amor boig, l'enamorament, ha existit a totes les èpoques i depèn de com es visqui. I llavors doncs, l'autora ho va reflectir així, d'aquesta manera, en el llibre.
Penses que les relacions tòxiques poden arribar a confondre's amb relacions apassionades? Per què?
Home, perquè no sóc psicòloga, no t'ho sabria dir, però sí que és possible, sí, perquè és això, és tenir autoestima, tenir personalitat, tenir criteri i acceptar comentaris dels altres, però mirant a veure si realment tenen que veure amb la relació amb el que tu estàs sentint. I o sigui, no vol dir ni rebutjar aquestes, el que t'estan dient, ni acceptar-ho del tot, sinó dir, bueno, sí, això està passant. potser detecto llavors que, perquè pots estar enmig de la relació, no adonar-te'n del que està passant, perquè estàs encegat, encegada, en cap, o sigui, cega d'amor, no? I potser sí que llavors no és una relació convenient.
Per acabar, quin llibre semblant a Cims borrascosos ens recomanaries?
Semblant a Cims... Bueno, doncs una altra que d'una autora de l'època, de Jane Eyre, ara, com és, sí, l'autora no em surt, no sé si és una de les Bronte, precisament, sí. Jane Eyre, que també és també una mica d'amor a segona vista, per dir-ho d'alguna manera, com orgull i prejudici de la Jane Austen, que més que de fet novel·les d'amor, que se les tinga així, però titlla, se les titlla de novel·les d'amor, però realment t'estan explicant la societat de l'època i com estava i com funcionava. Estan escrites per dones, aquestes novel·les, les dificultats que tenien les dones per poder publicar i a més, si mireu les seves biografies, doncs són unes biografies dures. I llavors el que expliquen és això que us deia dels diners, o sigui que la gent es casava per diners, per economia, no es casaven en general per amor, era molt difícil poder-se casar perquè si no no podien tirar endavant o els era molt difícil la vida. Vull dir que a vegades pensem que són simples històries d'amor i no mirem el que hi ha darrere i és molt interessant el que t'expliquen.
Doncs fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies per haver compartit el teu temps i les teves reflexions amb nosaltres. Carme, ha estat un plaer poder comptar amb tu.
Moltes gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat. De veritat.
A tu.
Gràcies.
I fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos i per compartir aquesta estona amb nosaltres. Esperem que hàgiu pogut reflexionar sobre aquesta meravellosa història d'Emily Bronte i que hàgiu afegit totes les novel·les recomanades a la vostra llista de llibres pendents. Us esperem en el pròxim episodi. Moltes gràcies.